Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en Cope a Lleida. Són les 12:20 minuts. Al bell mig de la setmana, dimecres 6 de març del 2019. Hores d'ara amb 15 graus a la ciutat de Lleida. Avui amb núvol i amb previsió de pluja. Tot seguit buscarem aquesta previsió meteorològica. Des de l'Agència Estatal de Meteorologia també ens informarem de tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. I avui et parlarem també d'una competició, d'un club i d'una piscina. Parlarem de la piscina del Club INEF. Jo crec que, si no la més, de les més famoses de la zona de Lleida. I és que aquest divendres tenen una competició que està dins del circuit que organitza la Federació Catalana de Natació i que, a més, s'han esforçat aquest any per donar-li un rerefons solidari. Veureu que és interessant, és important i que, a més, ens explicaran doncs, totes les activitats que fan dins d'aquesta magnífica piscina que hi ha al Club INEF. Estarà amb nosaltres avui el Joan Seguí, que és el seu director esportiu. També tindrem l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García i obrirem la finestra dels records amb el Joan Bellmunt. A partir de la una, ja saps, la Nacional 240, on fem propostes d'oci els dimecres, i a dos quarts de dues parlem de noves tecnologies i ho fem a l'espai Infocope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. Però abans, recorda que ens pots escoltar a través de totes les freqüències de la cadena Cope a la província de Lleida, a través de la nostra web cope.es o de l'aplicació app, i busca'ns a l'emissora de Lleida. Com sempre, un plaer que estiguis a l'altre costat. Carolina Pons, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim cels amb intervals ennuvolats amb precipitacions més intenses a últimes hores i més disperses cap al sud. La cota de neu baixarà de 2.000 a 1.500 metres. Pocs canvis quan a les temperatures les màximes seran avui de 19 graus a Lleida, 18 a Balaguer, 17 a la Seu d'Urgell, 16 a Targa i 15 a Viella. Poden pujar una mica al Pirineu, on per cert s'espera que a la part occidental el vent superi puntualment ratxes de fins a 100 km per hora. Per demà s'esperen cels poc ennuvolats, tot i que a la tarda veurem alguns intervals ennuvolats. La cota de neu baixarà a 1.100 metres. Temperatures que baixaran també al Pirineu, sobretot les màximes, tot i que es mantindran amb pocs canvis a la resta. Veurem mínimes de 2 graus sota 0 a la Seu d'Urgell, 1 grau sota 0 a Viella, 3 a Tàrrega, 4 a Balaguer i 5 a Lleida. Les màximes arribaran a 18 graus a Lleida i Balaguer, 16 a la Seu d'Urgell, 15 a Tàrrega i 11 a Viella, quan el vent demà bufarà de component oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Carolina. 12:23 minuts. Sabeu aquella dita que diu "Dime de què presumes, punts suspensius"? En parlem ara.
Cope Lleida. Estàs informat.
I no és per riure ni per somriure, però s'ha detingut el líder de Vox a Lleida per abusos sexuals a incapacitats que podrien incloure menors, Elder.
Sí, els Mossos d'Esquadra van detenir ahir dimarts el líder de Vox a Lleida, José Antonio Ortiz, per un presumpte delicte d'abusos sexuals a persones incapacitades majors d'edat, però que també podrien incloure menors. Les víctimes serien conegudes del seu entorn més proper i tots ells serien de gènere masculí. Com a última hora, Vox ja ha suspès de militància Ortiz fins que s'aclareixin els fets o es pugui prendre una decisió fundada, i afirma que només és un militant de base.
Gràcies. Canviem de tema. Unió de Pagesos convoca tractorades a tot el territori per exigir a l'Estat mesures a favor de la pagesia professional el proper 14 de març a Lleida, Girona i Tarragona, on també reclamarà una aplicació justa de la PAC. I abans parlàvem, i d'aquí un moment estarà amb nosaltres el director del Club INEF i parlarem dels beneficis de fer esport dins d'una piscina. Doncs mireu, el CAP 11 de setembre de Lleida ha començat a oferir el servei de rehabilitació amb hidroteràpia. Està indicat per a nombroses patologies, però les prescripcions més habituals són els problemes neurològics i de l'aparell locomotor. Parlem d'esports, com sempre ho farem amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
Com més t'esforces, més sort tens a la vida. Oi que sí? El mateix li passa al nou Tucson, que gràcies al treball i la innovació de Hyundai uneix la tecnologia més nova en seguretat amb un disseny únic. I com que la sort crida la sort, ara també tens el Hyundai Tucson híbrid amb etiqueta Eco. A què esperes? Puja. La teva recompensa ha arribat. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Parlem d'esport, Roger.
Sí, informació esportiva avui poc esportiva, perquè el grup Bimbo podria convertir-se en els pròxims dies en el nou sponsor del Lleida Esportiu per a les pròximes 4 temporades. Les negociacions entre les dues parts estan molt avançades i l'acord podria rubricar-se la setmana que ve. Grup Bimbo es convertiria en un dels patrocinadors importants del club i la seva imatge apareixeria a la sala de premsa, zona mixta i camp d'esports. Hores d'ara es valora la possibilitat d'incloure també la marca als pantalons o a la part posterior de l'equipació del primer equip i algun dels seus productes en els uniformes dels equips base de l'entitat. El club rebria una contraprestació econòmica i, a més, una aportació en espècies a nivell de producte, que estaria present a la sala VIP i els bars de l'estadi.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Estàs informat.
I ara sí, que ja està amb nosaltres la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
La Mari Carmen i un servidor agafem la màquina del temps i viatgem cap enrere, 25 anys exactament, ni una hora més, ni una hora menys, ni un dia més, ni un dia menys, Mari Carmen, perquè ens expliquis del que recordes, del que es parlava llavors, sí. A l'any 94.
Bueno, la cabina del temps, eh? Sí. No es pensin que tenim el cotxe com aquell del temps, aquell noi que
també,
agafava
també
el cotxe
bé.
I marxava. No, nosaltres tenim una cabina.
La cabina, home,
dins
la
de la
cabina
i ja està. Bé, doncs fa 25 anys el fiscal en cap de l'Audiència de Lleida, el senyor Manel Dolz, va destapar nous fraus milionaris a la Unió Europea. Les empreses investigades rebien subvencions per produir el fals. Les presumptes irregularitats es van cometre l'any 91 i una empresa de Juneda ja havia estat acusada l'any 93 d'aquests delictes. Les cases regionals de Lleida no es sentien discriminades fa 25 anys pel català. No se sentien discriminades pel català.
Bueno, és que tampoc se n'haurien de sentir.
No, en aquells moments, i ara tampoc.
És correcte el que diuen.
I ara tampoc. I semblava que hi havia interès per separar a catalans i castellans. Els radicals no volien implantar-nos, deien, un idioma a la força. El president de la Casa de Navarra, a Lleida, va manifestar que el castellà parlant, persona que parlava castellà, no li comportava cap tipus de discriminació. Les comarques de Ponent van acollir 40.000 immigrants procedents de tot el país. Un tema candent en aquells moments que era degut a la nova llei de normalització lingüística del català. Per això sorgien tots aquests temes i aquestes polèmiques. També les joventuts del Partit Popular van dir que eren catalanistes i ecologistes. Convergència i Unió volia reescriure la història de Catalunya sobre mentides i realment solament hi havia dos projectes, el d'Esquerra Republicana de Catalunya i Real i el del Partit Popular en aquells moments. La paeria de Lleida encara estava fent obres a la zona de l'Horta, que estaven previstes per l'any passat, i encara les estaven fent l'any 94. L'any 93 no es van gastar els 30 milions que s'havien pressupostat, i per tant, el 94 encara quedaven pendentes moltes de les obres de l'Horta. I acabem parlant de la Jet Set.
Ah, a Lleida.
Sí, la Jet Set
de
Lleida.
La Jet Set a Lleida. Què era la Jet Set? Eren aquesta gent rica i famosa de Marbella, no? Li deien la Jet Set.
La Jet Set de Lleida.
Ara anem a la de Lleida.
Estava esquitxada per un cas de bitllets falsos.
Ui.
Agents de Tarragona van arrestar un veí de Valls que li van confiscar bitllets de 5.000 pessetes i monedes de 500 pessetes. Recorden, tenien monedes de 500 pessetes. I una d'aquestes persones era el cap de la llista de l'agrupació Ruiz Mateos. Els quatre detinguts per la policia van passar a disposició judicial.
Vols que, ara que has dit la moneda de 500 pessetes, us explico una història personal, una tonteria. El primer cotxe que jo vaig conduir era un Austin Martin. Sí, em sembla que és un Austin... No, perdona, Austin Martin. Un Austin. Un Austin Metro, perdona. No, l'Aston Martin no. Un Austin Metro.
No, dic que...
No. Un Austin
molt
Metro,
vuelos,
sí, sí.
Són molt vuelos, eh?
Un Austin Metro que tenia un motor de 900 i pocs centímetres cúbics. O sigui, no arribava ni als 1.000, eh? On vaig és que jo quan anava a repostar la primera vegada vaig anar a repostar, a posar benzina, gasolina normal, no supernormal, amb una moneda de 500 pessetes. Amb una sola moneda de 500 pessetes vaig omplir més de mig dipòsit.
Imagina't. Pues sí.
Ull, si ha canviat. Això, estem parlant igual, de 3 euros.
Igualito, igualito.
3 euros, eh? I estem parlant doncs de fa 25, no, però 24, 23 anys.
Amb 3 euros plena el dipòsit.
Més de la meitat, de gasolina normal. També és veritat que tenia el dipòsit petit, però és que estem parlant de 3 euros. Tu ara vas a 3 euros amb un sortidor, jo crec que la bomba ni s'engega. O sigui, et surt allà una mica i ja està, 3 euros, en fi. És mig litre, 3 euros, sí, avui en dia.
Bueno, així veiem. És que aquí, parlant nosaltres en aquest espai, veiem la evolució tan gran que s'ha fet en 25 anys.
Litre, però són 3 litres, 3 sí, euros, sí, sí. En fi. Mari Carmen Apa, recordo que divendres el Mari Carmen ens explicarà una cosa interessant de futbol. Porto tota la setmana...
Bueno, divendres és demà ja això, eh?
No, demà és dijous, demà és dijous. La meitat de la setmana. Demà ja escalfarem motors. I divendres ja veureu. Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Es normal. Algo se mueve en el mundo de los seguros de coche y todo cambia. Conductores, el seísmo os da la bienvenida. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Mira, cariño, los de la casa de enfrente también se han puesto alarma.
Desde que entraron a robar en casa de Laura se la han puesto todos los vecinos. Deberíamos hacer lo mismo, no vaya a ser que vuelvan a robar y seamos los únicos sin alarma.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Soy Carlos Over y si has perdido la chispa con tu pareja, te recomiendo Energisil Vigor. Con Energisil recuperas la ilusión de estar con tu pareja. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
El mejor pastelero está en 4 y Jesús Vázquez lo va a encontrar.
Llegó la hora de meter las manos en la masa.
12 aspirantes con un único sueño, convertirse en el mejor repostero del mundo. No te pierdas el estreno más dulce de la televisión. Bake Off, estreno mañana a las 11 menos cuarto de la noche en 4.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
N'hem parlat al principi del programa, d'aquesta activitat, però la veritat és que tenia ganes de parlar-ne a fons, perquè veureu que és una activitat que té... hi ha un bagatge al darrere, arriben a la 21a edició, i a més, doncs fan l'esforç de ser solidaris. I jo crec que això és important, que li donem altaveu i que els conegueu. Segurament, mira, ni tu que m'escoltes ni jo hi podem participar, eh? Però igual coneixes algú que hi pugui participar i no se n'ha assabentat, i avui t'ho presento amb inscripcions tancades, però de cara a l'any vinent, perquè sàpiguis que estan aquí, eh? Mira, avui està amb nosaltres el director esportiu del Club INEF de Lleida, el Joan Seguí. Joan, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Primer de tot, mira, ja donem, sempre ho fem això, la web, perquè la gent pugui conèixer-vos i saber què feu, www.clubinefllleida.com, directes cap allí. I el Club INEF, per entendre'ns, fa moltíssimes activitats. L'estrella és la piscina. La piscina del Club INEF a Lleida sempre ha estat i és, segueix sent un referent.
Exacte, sí.
Ho dic perquè té unes mides estàndards, té una tradició llarguíssima i feu un munt d'activitats al voltant de la piscina, per canalla de 6 mesos fins...
Correcte.
Sense límit d'edat.
Exacte. Fem moltes activitats, nadons, cursets infantils, cursets per adults, activitats terapèutiques i, sobretot, del que parlarem avui, activitats també a nivell de competició de natació.
Ara estava pensant, el tema de les activitats a la piscina, suposo, a veure si vaig errat, però suposo que té una afluència enorme amb canalla, després es va perdent i després torna. És a dir, suposo que deu haver com un impàs cap al postadolescència, per entendre'ns, i potser la vintena d'edat, però a partir dels 30-40 torna. I la de nadons infantils, suposo que sempre plens.
Exacte, és així. Nosaltres amb nadons tenim uns 150 participants, amb infantils, que és fins a 18 anys, tenim uns 600 participants, i si, com bé deies, Ricard,
Després es perd una mica.
Exacte.
Fins als 30-40, que llavors tornem.
Exacte, llavors tenim totes les activitats per adults, terapèutiques, cursets, que sí que es tornen a reactivar.
No cal que diguem, o sí que cal que diguem, que la natació és una activitat física, ara que jo crec que ja estem convençuts, que ens ho han dit nutricionistes, que ens ho han dit metges, que ens ho han dit amics, que ens ho han dit els científics, que l'activitat física és fonamental, que no és opcional, que s'ha de fer esport. Que s'ha de fer esport vull dir de manera intensiva o menys intensiva, però que s'ha de fer esport, que l'ésser humà necessita moure's, i ens han recomanat moltíssim la natació, per moltes coses, sobretot perquè no és un esport d'impacte. I això, a partir de certa... No, no a partir de certa edat, o a partir de cert moment a la vida, ho necessitem, més a dir, anar a córrer és molt bonic, i tothom és runner, i escolta, hi ha com una febre amb això, perfecte. Però recordem que anar a córrer té un impacte als genolls, a les caderes, als turmells, que si no estàs ben preparat i si no saps la tècnica com fer-ho, doncs té un impacte. I la natació no la té.
Totalment d'acord, sí. La natació és una activitat molt completa que fa servir tots els músculs del cos, pràcticament, i a part de tots els beneficis a nivell locomotor, pues a nivell també aeròbic i de capacitat física, pues és una activitat boníssima, a part que és molt super recomanable o molt recomanada amb tot el que fa activitat terapèutica i sobretot per a la gent que té patologia o vol previndre alguna patologia.
Uh-huh. El Club INEF teniu natació de totes les maneres, per a totes les persones i de tots els tipus. Des de la més bàsica, que és lliure, és a dir, jo pago i tinc unes hores per anar a la piscina, fas el que vulguis, amb guies, teniu programes online que la gent pot seguir, a activitats dirigides, pot ser aprendre a nedar, pot ser millorar, pot ser professionalitzar-ho, per entendre, professionalitzar-ho vull dir...
Sí, entrenament.
Ja fer-ho bé, ja tot, eh?
Sí, sí, tenim de tot. Tenim tot el que és la familiarització amb el medi aquàtic, que és el que fan amb els més petits, des dels nadons fins als 4-5 anys. Llavors passem a una etapa d'adaptació o de treball de les habilitats amb més profunditat. I llavors amb el que és amb els més grans, pues ja treballem en temes de més d'entrenament o inclús de, com comentaves, de millorar el que és l'habilitat al medi.
Uh-huh. Doncs ho dic perquè si m'escoltes ara i dius, caram, dona-li una oportunitat a la natació, i si vos busques un lloc a Lleida, qui tenen experiència, qui tenen solera, qui porten anys fent-ho i saben el que fan i cobreixen totes les activitats i totes les edats i totes les franges, el Club INEF, estan a la partida de la Caparrella. Al final diu, és que he d'agafar el cotxe, hi ha autobús també, però...
I tenim pàrquing
gratuït, i al costat. I segurament, si t'has de moure en un altre gimnàs de Lleida, agafaràs el cotxe igualment. Doncs escolta, donar-li una oportunitat. A més, vull dir, et pots apuntar un mes, ho proves, i si no t'agrada, doncs plegues. Vull dir que prova-ho. www.clubinafllleida.com. Però dins de tot aquest tema de la natació, que hem començat parlant d'una cosa i jo m'he desviat cap a una altra, hi ha aquell punt ja de competitivitat, és a dir, la competició. I aquest dissabte, arriben a la 21a edició del Trofeu Natació Màster. És una etapa dins d'una competició a nivell de Catalunya que fa aturada a Lleida, que és la novena de 16 proves que hi ha i que està, evidentment, avalat per la Federació Catalana de Natació. És una prova, Joan, que està arreglada, que té una tradició, que té una experiència, 21a edició, i que aquest any doncs compta amb més d'un centenar de participants.
Exacte, sí. Nosaltres vam començar amb aquest trofeu l'any 1999 i des de llavors no hem parat de fer edicions, algunes amb més participants, algunes amb menys. Aquest any, com bé comentaves, tenim 103 participants exactament de clubs, de 24 clubs concretament, que venen arreu de Catalunya. També tenim clubs de fora de Catalunya, Aragó, Jerez, Toledo, i bueno, és una competició en el que, com comentaves, està arreglada, està dintre del circuit català de trofeus de natació màster, que són 16 etapes. Nosaltres participem amb la novena i és l'única etapa que es fa aquí a les Terres de Ponent.
És l'única de la província de Lleida.
Exacte.
No se'n farà cap altra, per tant, escolta, ara no sou temps perquè la inscripció està tancada, però de cara a l'any vinent és una prova oberta. Només cal que tinguis una marca, és a dir, una marca que algú t'hagi medit una vegada amb una distància. Quines proves hi haurà aquest dissabte a la piscina del Club INEF?
Doncs comptem amb 25 proves individuals i llavors una sèrie de relleus, entre les quals pues, les proves de 400 lliures, proves de papallona, d'esquena, bueno, en definitiva tots els estils de natació de competició reglada. I a nivell de relleus comptarem amb un club que busca el rècord d'Espanya, amb el 4x200 lliures, si no vaig equivocat. I tradicionalment és una competició on s'han fet molts rècords de Catalunya, d'Espanya, i fins i tot recordo fa 6 anys es va batre un rècord d'Europa, 100 metres papallona.
Sí, aquest cap de setmana pot caure un altre, eh?
D'Europa no, perquè ja...
No, d'Europa no, però rècord nacional sí.
Rècord d'Espanya sí que poden caure, sí, sí. Uh-huh. Tradicionalment en cauen uns 2 o 3, inclús si es pot consultar a la pàgina de la Federació Espanyola, i sempre hi ha algun rècord del Club INEF.
Bueno, ho dic ara perquè pot semblar com anecdòtic, però podeu anar a veure, es pot venir com a públic?
Exacte, es pot venir com a públic el dissabte... A partir de les 4 de la tarda comença la competició, amb una durada aproximada d'unes 2 hores i mitja, i esteu tots convidats a venir a veure-la.
Aquestes proves, evidentment, té un cost d'organització, de trofeus, d'atendre la gent com cal. Tradicionalment, la gent que ha vingut a competir a les instal·lacions del Club INAP sempre han marxat contents, l'índex de satisfacció és altíssim, però com tota prova que està dins d'aquest circuit català de trofeus, avalada per la Federació Catalana de Natació, doncs té un preu d'inscripció que rep el club que organitza, que ja està arreglat, que és per unes proves 5 euros, per unes altres 6, i per les de relleus és 8 euros. Cada club aquests diners els destina al que sigui, ja sigui íntegre a l'organització, ja sigui doncs, una part important a l'organització i després amb unes bosses que et donen d'obsequis, però el Club INAF el que ha fet a aquest any és destinar d'aquest preu d'inscripció 3 euros ja directament a activitats solidàries i molt concretes. Jo crec que n'hem de donar altaveu perquè és important que ho sapigueu. És que un euro anirà directament cap a ADIM a Lleida per investigació del càncer de mama, un altre euro se'n va directe cap al IRB Lleida per la investigació del càncer de pròstata, i un altre se'n va directe cap a un repte que es diu Mi Reto contra el Càncer AECC, que és de l'Associació Espanyola contra el Càncer, i que se'n va directe doncs, cap a la investigació general de la investigació contra el càncer. A més, si participeu o aneu aquest dissabte al Club INEF, hi haurà una guardiola en la que podràs, doncs, escolta, si vols col·laborar. Escolta, mira, jo per exemple, Ricard Álvarez, jo no nado, no tinc la marca per participar, però vull col·laborar. Doncs hi haurà una guardiola en la que podràs participar en aquest repte de la Federació Espanyola de Natació contra el Càncer. Suposo que això és un tret diferencial que teniu al Club INEF, és a dir, això ho heu decidit vosaltres, i heu dit, mira, nosaltres preferim col·laborar directament amb aquestes iniciatives i potser sacrificar-ho en algun altre lloc.
Exacte. Nosaltres ja l'any passat ja vam col·laborar amb l'associació Down Lleida regalant a tots els participants una postutxapa, la de I Love Somriures, i aquest any, aprofitant aquest repte que va llançar la Federació Espanyola que acaba aquest 31 de març, volíem donar-li el tom cap al tema del càncer, que és un tema que poc o molt a tots ens arriba, o ens toca més o menys a prop, i a més donar aquesta visibilitat de la solidaritat que tenim aquí a les Terres de Lleida. D'aquesta manera, com comentaves, Ricard, donarem un euro a Dima Lleida per cada participant regalant la postutxapa a I Love Popes, també per l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida amb el tema del càncer de pròstata, que regalarem la xapa o la postutxapa I Love Bigotis, i a més el club donarà per cada participant, en aquest cas concret 103 participants, seran 103 euros a l'Associació Espanyola contra el Càncer, aprofitant aquest repte de Mi Reto contra el Càncer de l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Doncs ja ho veieu, això s'organitza des de Lleida, és l'única cita al calendari que trobareu a Lleida. Natació Màster, el trofeu, 21a edició que organitzen des del Club INAF aquest dissabte a les 4 de la tarda podeu anar de públic. Si us agrada el tema de la natació, algun rècord caurà a nivell nacional, per tant, sereu testimonis. Allò diu, no, va passar, jo hi era. I, a més, que sapigueu que tots aquests inscrits, més d'un centenar de 24 clubs d'arreu de Catalunya i de fora de Catalunya, el club donarà aquestes quantitats amb aquests projectes que són necessaris, anava a dir interessants, no? Són necessaris. Com molt bé ha dit el Joan, el director esportiu, d'alguna o altra manera tots o ens ha tocat directe o a la persona del costat o algun familiar o algun amic. Jo no sé què passa, però de veritat que és un tema que algú altre t'ha tocat, eh? I per tant jo crec que el tenim molt proper. Escolta, Joan Seguí, director esportiu del Club INAF Lleida, gràcies per estar amb nosaltres. Enhorabona per arribar a la 21a edició i, evidentment, per aquesta faceta solidària, i que vagi tot molt bé dissabte.
Moltes gràcies, Ricard.
Limpiezas Membri, professionals de la neteja a la terra ferma. Pots demanar pressupost per comunitats, empreses, oficines, comerços, pàrquings i habitatges. Més de 10 anys d'experiència en el món de la neteja professional a Lleida. Limpiezas Membri, una gran empresa de neteja al preu d'una petita. Ens trobaràs al telèfon 634-07-9765, a limpiezasmembri.com i a Facebook.
3:15 i tal dia com avui, ja sabeu que tenim l'entrevista Cosmopolita. Cosme,
quan arriba un dia com avui, se fica en contacte, pues, precisament al nostre espai per parlar de l'entrevista més cosmopolita. Tots aquells personatges del món social, cultural, econòmic i polític que us coneixem molt més de prop. Avui hem buscat amb una persona que va néixer a Andalusia, a Loja concretament, però de que de ben petits se'n van allà cap a un poble que es diu Torrente de Finca, aquí a les comarques d'Osca, i que es va dedicar amb el món de la impressió. Primer ho va fer amb Opset, amb aquelles mans tan negres que recordem los linotipistes i tota aquella gent que havia, que feien amb plom. Pues aquestes persones són d'aquelles que van amb la impremta Coca de Lleida, i després va pensar, jo me puc muntar una empresa. I bueno, després ja la cosa era més moderna. Però és que a més és un gran compositor de poemes, i a més és director de coral, i a més canta flamenco, és a dir, que és una persona molt polivalent. Nascut a Andalusia, que s'estima Andalusia, s'estima Aragó i s'estima a Lleida i Catalunya. Paco Muñoz Pacheco, benvingut i bon migdia.
Hola. Ben retrobat.
Jo no sé si m'he deixat coses, perquè en tens tant.
No, ja n'hi ha prou, ja. Ja n'hi ha prou.
I has perdut cabell des de que vas començar,
sí,
a repetir.
Sí, això des de luego.
Eres donante. Eres donante, mai millor dit, eh?
Sí, i tant.
Si després te parlo del que et vull parlar, eres donante, que és molt important les donacions,
bueno,
no? Anem a parlar de tu una mica. Vas néixer a Loja, amb una família que es dedicaven.
Amb una família d'agricultors, més que res. O sigui, peons del camp, com aquell que diu.
Bueno, treballaven al camp i les pagaven el sou i, més a més, el menjar. No sé.
Exacte.
Dir. I te'n vas vindre cap a l'Aragó.
Sí, em vindré l'any 55.
I què? O sigui, pues, ara fa 43 anys i mig.
Ara fa la tira, sí, fa molts anys. Pues, el meu pare, pues, per buscar una millor vida per la família, pues, va vindre cap aquí, com molta gent va fer.
I què tal? Quan vas arribar a l'Aragó, els van els teus
bé,
pares?
Home, jo era molt petit.
Si els va acollir bé els teus pares?
Sí, 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 sí. Jo era molt petit, tinc un gran record de la meva infantesa a Torrente Cinquè.
Perquè encara t'has quedat una casa allà, no, a Torrente?
No, a Torrente no, a Castellonroi, que és també de la Franja, que és més o menys... És tot correspon a la mateixa, inclús a la mateixa parla de català, aquest xaporreau que parlem los de la Franja.
Sí, sí, el xaporreau, sí, efectivament.
Sí, més o menys.
Sí, perquè quan diuen de la fabla i tal, també estigueix el xaporreau.
Exacte.
Si no, que li diguin a la Mari Pau Huguet o al Duran Lleida, no?
I tant, que és d'aquella zona, sí, que és veritat, sí.
O a Campo Vidal, al Manolo.
Exacte, exacte.
Són gent d'aquesta zona. Doncs
pues d'aquesta zona.
Parlant una mica de tu, vens a Lleida, i vens a tota la família, veniu a Lleida? O
sí, primer ve el meu pare i està 7 o 8 mesos, després ja anem tots els demés. Bueno, només anem 4. Perquè els més germans meus van nascut a... Una al poble, Torrent de Cinca, l'Antònia, i els altres dos germans meus, l'Anna i el Miquel, van néixer aquí a Lleida.
Bueno, i llavors a Lleida tu dius, bueno, me dedico... Perquè era l'única feina que vas trobar en aquell moment, o perquè ja t'agradava?
Sí, no, ja m'agradava, perquè jo vaig estudiar amb una beca a Osca, i quan vaig acabar el que es feia llavors el batxiller elemental, que era el que es feia normalment, doncs pues ja em vaig començar...
Vas estar al Viator, no?
A Sant Viator.
Ui, és un lloc molt bo,
Sant Viator, no.
Hi ha molta gent que ha estat allà.
Un gran record d'aquest col·legi, un gran record.
Quasi te fiquen cap allà, no?
Quasi, sí. I tinc molts amics encara de quan estudiàvem. Vull dir que... El mestre del poble també va estudiar allà a Sant Viator. El mestre de Torrent de Cinca que encara, encara és mestre.
Com ha canviat el temps? Jo que de ben petit ja anava pel diari La Mañana, allà al carrer Democràcia, que es diu ara, que es deia Sant Anastasi.
Va, eh?
I amb tota aquella gent que amb el plom i aquella olor tan característica, després en el diari de Lérida, sí, ja. I ahir precisament tirava tres planxes d'aquelles que es feien de ferro, que pesaven un munt,
sí, sí,
que després ja es van fer de plàstic i sembla que estaven prohibits, no?
Llavors se feien d'una cosa que es diu polímero, que era un sí, plàstic.
Poligravada, sí, sí. Fotogravados Lleida.
Sí, exacte.
Al carrer Condes d'Urgell.
Senyor Hidalgo.
El senyor Hidalgo, efectivament. T'ha agradat aquesta professió?
Sí, a mi m'ha agradat sempre. He tingut sort que he treballat en el que m'ha agradat. Vull dir, tota la gent potser no ho pot dir, però jo, gràcies a Déu, he treballat en una cosa, tota la vida enredat en paraules i lletres, i ara pues, encara continuo enredat en paraules i lletres.
Jo recordo el senyor Quintanilla, que era un gran corrector,
sí, sí,
que va
sí,
estar al diari a La Mañana i al diari de Lleida,
ja,
que sempre deia, senyor Cosme, vostè haga faltes, no se preocupe, si no, nos quedarem sin trabajo los correctores. No?
Ma germà va ser corrector de diari de Lleida, també.
Ah, sí?
Sí, sí, i tant. Ma germà va ser... repartia diaris i va ser corrector del diari de Lleida.
O sigui que tu has estat en aquesta casa. Pràcticament, Ràdio Popular, tu eres del Ronda Matinal o què?
El meu pare tenia l'hort de la Mariana.
Hombre, llavors, clar, lògic, lògic.
Ja... l'hort aquell que hi havia sí, aquell sí, jardí, allò ho arreglava
el
meu pare.
El senyor Miguel Luis tirava les taronges.
Exacte.
De taronja, i
que sí,
havia,
veritat,
havia
sí,
un gos, que havia un gos.
Sí, sí.
Sí, ho recordem perfectament, però a mi m'agradaria que m'expliqués una mica el canvi que ha hagut, no? Perquè encara jo tinc algun llibre que, quan se va passar l'Opset, pues toques i cauen les lletres, no? Escriure poesies, perquè jo mai t'havia concebit com a poesia. Com...
jo escriure poesies de jovenet, quan estudiava ella.
Ah, sí? Que sí, feies allò de los dictados
sí,
o la redacció.
Sí, i me recordo de les redaccions de la Coca-Cola.
Sí, no sé si sí,
recordes,
sí. Hi havia el senyor Galitó i el senyor Rey que ho convocaven.
Participàvem sí, cada any allà al col·legi i, a més, a Sant Viator estàvem molt per la literatura, molt. I mos ensenyàvem molt i sempre queda allò al cos d'intentar-ho, no? D'intentar veure... i, mira, i després de ja m'he jubilat i tens la tranquil·litat que no et preocupi tant la feina, pues surten, jo crec que no solament a mi, sinó a les altres persones, una vegada que no tenen la pressió de la feina, pues m'ho surten unes capacitats que potser ni sabíem que teníem, saps?
Tindré que demanar-te una poesia. El senyor Gutiérrez me'n va fer una.
Ah, sí?
Pues ja me sembla que era ja català con Rasmi Aragonesa o alguna
sí,
cosa d'aquestes.
Sí, me sembla que l'he llegit.
Sí, una que va fer el seu llibre amb el senyor Pané.
Exacte,
el senyor Pané.
Ja me'n recordo, ja.
Però també hi ha una cosa que t'agrada molt. A què te ve a tu el flamenco? Que a casa també cantava el flamenco.
El meu pare era un aficionat, sí? Sí, el meu pare era un aficionat al flamenco. Nosaltres ens posàvem en una habitació, mentre la mare feia el sopar o el dinar de Nochebuena, fèiem una habitació, el meu pare i jo, i escoltar flamenc, i escoltar flamenc, i escoltar flamenc.
I què feia, allò de cardo con bacalao, la víspera de...
No, la meva mare feia el que es diu un xoto.
Xoto, xoto.
Xoto, xoto.
I, més a més, no tens prou que et fas director de coral i director de coro rociero i, a més, cantes i dirigeixes.
Això és, pues, no sé com ho puc fer, però ho faig perquè m'agrada. Jo crec que quan t'agrada una cosa pues, no ho trobes mai entre bancs ni res. I a mi m'agrada. Pues,
quanta gent ha passat per les teues mans? Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí.
El coro cants. Romero i Jara sí, sí, ho vas crear pràcticament i...
No, estirat... jo ja estava creat.
Sí, però, bueno, però con lo que és ara no
sí,
era tant.
Sí, el portava el Juanma i
sí, Juanma Paquico,
i llavors,
sí,
quan ho van deixar, pues, me van enredar a mi al d'allòs i, mira, com m'agrada, pues, no sé dir que no. I allà estic. Fai el que puc, que no... Jo no... Música que gairebé no en sé.
Jo tinc, però, que bueno. Dir, jo tinc que dir que va ser una... i és un dels cors que, sobretot quan surten de gala, més ben trajats aneu, eh?
Això sí.
Si ho tens impecable,
sí.
Eh?
Nosaltres i les dones, que les dones sí, van molt sí, guapes amb les vestits de flamenca.
I no acaba aquí la cosa, perquè a sobre vas i te vincules a tocar tambors i bombos,
això
perquè
sí,
és típic a l'Aragó, no?
Sí, clar, perquè jo he viscut molt a l'Aragó i jo quan estudiava a Huesca pues, sentia molt les jotes i m'agraden molt les jotes. A mi m'agrada igual una jota que una saeta, per dir alguna cosa. M'aixequen els pèls de...
Però saps ballar jotes o no?
No, jo no en sé de ballar de jotes, però m'agrada molt sentir.
I saps ballar sardanes?
Sardanes sí que vaig aprendre a ballar. Ara fa molt que no ballo, però sí que sé ballar.
I saps sardanes. Ballar sevillanes?
Sevillanes no, veus?
No, no te no, sé
ja aprendré. Ja aprendré.
Ets un home polivalent. La gent t'aprecia molt. Te guanyes l'estima. Però has tingut a la teva vida algun ensurt. I especialment amb una neta.
Sí.
Explica una mica la història perquè demà fas una cosa molt humana i que a tots ens ha encoratjat molt a estar presents. Explica què és el que va passar a la vostra família per part d'una neta.
Pues mira, la meva neta ha estat malalta perquè va tindre leucèmia i del dia 4 d'abril al dia 4 de novembre pues va estar a la Vall d'Hebron.
Quanta l'edat?
Pues 7 anys, tio.
7 anys,
sí, sí, sí.
I com va reaccionar quan us van dir aquesta notícia?
Pues, jo penso que com qualsevol pare o qualsevol avi, pues, quasi estàvem esfonsats, perquè això és una cosa que no t'ho esperes.
I ella?
Ella no, és una noia molt valenta, eh? Té 7 anys, però ha madurat que potser hauries de parlar amb ella com si tingués 16 anys. Perquè els crios, a més els crios són molt valents, i mos donen lliçons de vida cada moment.
T'ha canviat la vida, això?
Sí, jo crec que sí.
Un any que sí bé que has estat a Barcelona amb ells.
M'ha canviat la vida, m'ha canviat l'enfoque de la vida, perquè millor enfocant d'una manera i ara potser l'enfoquem d'una altra.
Cal viure sense fer mal a ningú.
Home, clar,
cal
això, viure. Això sí, sí, sí.
Perquè no sabem què passarà demà.
Exacte. A vegades avui quan estàs bé i demà estàs malament.
Jo com a cristià i catòlic convençut, a vegades diu s'ha de resar quan te'n vas a dormir. Jo penso que s'ha de resar quan nos aixequem cada dia i donar gràcies a Déu que han tornat a néixer.
Això és el primer que s'hauria de fer. Donar gràcies a Déu, sí, és veritat.
No som agraïts, a vegades, amb el que
no, no som i hauríem de ser més agraïts.
Perquè el cos humà, a vegades, ho maltractem.
Des de luego. I després maltractem els altres també. Que si només maltractem nosaltres, però a vegades els altres.
Ja has pensat de fer un llibre, no?
Pues sí, he fet un llibre que el presentem demà.
De què parles?
Pues és un llibre de poesia. El que passa que ja el tenia escrit abans d'aquesta malaltia i per això no hi ha cap poema referent amb això, però ja el tenia fet, sí, sí.
I ho presentaràs a on?
Ho presentarem a la Casa d'Andalusia demà a les 8 de la tarda, més o menys.
I tot el que recaptes, què es farà?
Tot el que recaptarem, poc o molt el que sigui, ho donarem a la Fundació Infantil Ronald McDonald's de Barcelona, que és on han estat, van acollir el meu fill i a la meva jove, mentre ella està a la Vall d'Hebron.
Sí, perquè aquí això ho podien comparar una mica a Fanoc, no?
Exacte. El que passa és que ens ha tocat allí
i esteu agraïts a tot el que
estem agraïts. A més, nosaltres a Fanoc, des de la Pec del Caragol, la colla nostra, cada any us fa una donació, un donatiu a Fanoc.
I també, per acabar, suposo que una il·lusió que potser li podíeu donar una trucada del Josep Carreres, que és una persona que va tindre...
És que jo soc soci de la Fundació Josep Carreres. Abans de que em passés això, potser un parell abans, dos anys abans de que em passés això, jo ja era soci de la Fundació Carreres.
Ha sigut sempre sensible amb aquesta patologia.
Sí, perquè... I no pensar mai que em podia passar, entens?
O sigui, no pensem mai que ens hagi de passar.
No, no pensem mai. Però bueno, sempre és bonic, almenys col·laborar d'una manera o altra.
Paco, la vida t'ha donat moltes satisfaccions,
sí,
i has estat molt feliç i suposo que ho has disfrutat. Te puc fer una pregunta compromesa?
Sí.
Ara que estàs més tranquil, ara que t'has jubilat, has pensat alguna vegada ser president d'alguna entitat i no vull dir-nos?
Ho he pensat, però no ho sé. De moment estic molt bé com estic i m'encanta ajudar on estem i de moment no perquè me traurà temps per altres coses que jo vull fer.
Gràcies, Cosme. L'entrevista cosmopolita. 3 minuts i arribem a la 1. Anem directes cap a la 1 amb una darrera hora, i és que la quarta edició de la Passió Medieval de Cervera incorporarà un component pedagògic del qual participen els alumnes de Teatre Medieval de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona i els alumnes de Batxillerat d'Arts Escèniques i també el cicle de formació de grau superior d'escultura aplicada a l'espectacle de l'Escola d'Art Ondar de Tàrrega. Aquesta serà una de les novetats que oferirà la representació d'enguany de la Passió, que s'ha presentat avui mateix a la parròquia de Santa Maria. La representació, que es durà a terme el dissabte 6 d'abril a les 7 de la tarda, però com a prèvia, aquest cap de setmana s'escenificarà Les veus silents, una peça que vol ser una mirada femenina que reivindica el paper de les dones en la vida de Jesucrist. Un minut i arribem a la una. El que farem és buscar l'actualitat informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE i després ja saps que tenim la Nacional 240, on acabarem parlant d'oci, de propostes d'oci tant de Lleida com de Tarragona. Connectarem amb els nostres companys de COPE Tarragona. I a dos quarts de dues parlarem de noves tecnologies al Info COPE Lleida, com sempre, amb Jaume Sitjà i David Casero. Avui farem un post Mobile World Congress, perquè es van dir moltíssimes coses i no vam tenir temps de parlar-ne de tot. Per tant, avui acabarem de fer, jo crec que acabarem de fer net. Tot això fins a les dues en directe des de les freqüències de la cadena COPE, a la província de Lleida, també des de la web cope.es i des de la app de COPE. Busca sempre la emissora de Lleida.
És la una, mediodia en Canàries.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Numerosas personalidades están pasando por la capilla ardiente de José Pedro Pérez Llorca, uno de los siete padres de la Constitución española, fallecido esta mañana a los 78 años. Una capilla ardiente que se ha instalado en el tanatorio madrileño de Tres Cantos y que se ha abierto hace unos minutos. Vamos hasta allí, Ricardo Rodríguez.
Sí, acaba de abandonar este tanatorio de Tres Cantos la vicepresidenta Carmen Calvo. Su contribución a la historia de la democracia en España y su papel como hombre de Estado están siendo dos de las cualidades más repetidas en torno a la figura de José Pedro Pérez Llorca por las personalidades que visitan esta capilla ardiente. Entre quienes han querido rendir este último adiós, el exministro Íñigo Méndez de Vigo.
Un gran español, un gran patriota, una persona que fue decisiva en la elaboración de esa constitución a la que se llama, con acierto, la Constitución de la Concordia.
Acompañando a los familiares del padre de la Constitución en esta hora de dolor, ahora mismo están el presidente Mariano Rajoy, que ha accedido por una puerta trasera, o particularmente afectada la exdefensora del pueblo Soledad Becerril.
Te contamos también una de esas historias que nos hacen confiar en los demás. Ha ocurrido en Pontevedra. Un hombre que tenía que hacer un pago urgente de 7.000 euros perdió la bolsa con el dinero. No se imaginaba que la persona que lo encontró en el suelo lo llevaría de inmediato a la policía y no aceptaría ninguna recompensa. COPE en Pontevedra, Silvia Vieito.
Había una bolsa tirada en el suelo y nadie la recogía. Cuando Juan José la abrió, vio dinero por todos lados y pensó que alguien habría estado recaudándolo. Llamó a la policía y localizaron a quien lo había perdido. Esa persona quiso darle las gracias a este vecino ejemplar.
Pues ya estuvimos juntos, pues estaba feliz por haber encontrado de nuevo todo, que me quería dar una propina, que no sé qué, pues que eso nada, lo que tenés que hacer es invitarme a un café, punto, nada más.
No aceptó la recompensa por devolver esos 7.000 euros que había encontrado en la calle.
¿Qué más cosas contamos, Antonio Raiz?
Atentos a este dato que ha ofrecido hoy la Policía Nacional sobre las agresiones a profesionales sanitarios. En 2018 se registraron 322 víctimas. Fueron agredidas física o verbalmente y más de la mitad son mujeres. La comunidad con más denuncias de médicos y enfermeros es Andalucía. Vox trata de desvincularse del presidente de esta formación en Lérida. Se llama José Antonio Ortiz y fue detenido por presuntos abusos sexuales a personas con discapacidad. El arrestado se presentaba como presidente de Vox en Lérida y la dirección del partido de Santiago Abascal lo niegan. Dice que no cuentan con ninguna estructura organizativa en esta comunidad, que nunca ha sido el presidente de Vox en Lérida, aunque sí afiliado, y que le han suspendido de militancia hasta que se aclaren los hechos. Y la Compañía de María ha comenzado el proceso de expulsión de Manuel Briñas. La congregación lo ha anunciado en un comunicado en el que asegura que, a pesar de que no le consta ninguna denuncia, han podido comprobar la veracidad de los testimonios que acusan al religioso marianista de abusos sexuales contra menores en los colegios en los que trabajaba. La Compañía de María pide perdón a las víctimas y les ofrece acompañamiento.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La eliminación en la Champions del Madrid deja en blanco su temporada, Corrochano.
A 6 de marzo, más de 1000 días después de reinado en Europa, el Real Madrid se queda sin opciones de revalidar el título de Liga de Campeones. 6 días que han dejado al club blanco sin opciones en la Copa y en la Champions y muy lejos del título de Liga, por no decir imposible. 3 partidos en el Bernabéu, 3 derrotas. Al sentimiento madridista le puso voz Dani Carvajal.
No lo veo así, tenemos una plantilla joven con mucho margen de crecimiento, pero sí está claro que prácticamente la temporada está acabada para nosotros. Seguiremos trabajando en Liga porque es lo que nos toca, hay que ser profesional, pero eso no es decisión nuestra. Nosotros lo que nos toca ahora es dar la cara, no escondernos, saber que llevamos una temporada de mierda y eso es.
El Real Madrid se ha entrenado esta mañana, está pendiente de la evolución de Gareth Bale, Vinicius y Lucas Vázquez, que lesionaron en el día de ayer. Además, hoy la Liga de Campeones se va a completar con 2 eliminatorias, Oporto-Roma, 2-1 para los italianos, y París-Saint-Germain, Manchester United, están ganando los franceses 2-0, el Ajax y el Tottenham, que eliminó ayer al Borussia Dortmund, ya están en cuartos de final.
Gracias, Corrochano. En el espejo, José Luis, están buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, nos vais a contar la historia de un misionero español que trabaja para salvar a los niños de las maras, las bandas violentas que actúan en Honduras. Menuda realidad, ¿eh?
Pues ya lo creo. Matías es un sacerdote de la diócesis de Cartagena que marchó a Honduras como misionero y se topó de bruces con la violencia y la pobreza que envuelven a tantos niños en las calles, que terminan en bandas organizadas para todo tipo de delincuencia. Ser carne de mara, dice, es algo terrible en Honduras, porque se entra pero no se sale, a no ser con los pies por delante. Para responder a este problema puso en marcha el Hogar San Rafael, un programa para acoger niños de la calle y ofrecerles educación y alimentación. Pero su parroquia tiene también un dispensario que ponen las medicinas al alcance de los más pobres y un comedor para 100 ancianos en situaciones de extrema pobreza. Toda esta historia de Matías en Honduras la contamos en un ratito en el espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía COPE.
Passen pràcticament 6 minuts de la una. Hem repassat tota l'actualitat, el més destacat a aquesta hora. Per tant, és moment d'obrir la Nacional 240, com fem cada dimecres. Saben quines són les paraules que obren oficialment aquesta via, no? Doncs Ricard Álvarez, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Com estàs?
Hola, Mònica. Doncs molt bé, molt bé. Estem a la meitat de la setmana.
Sí. Escolta, plou per Lleida?
De moment no, però hi ha previsió per la tarda vespre.
Tranquil, que aquí ja ho tenim, ja us ho envio cap a vosaltres d'aquí una estona. Que ara, això és un tòpic, però ja fa falta.
Sí,
a veure si marxa, que també hem carregat.
Clar, vosaltres, és veritat, a la zona de la costa teniu episodi més de... Aquí a Lleida estem perfectes. Estàvem perfectes.
Sí, sí, però per la pol·lució i tot plegat s'ha de netejar una mica.
Sí, sí, sí. Sí. Escolta, tenim propostes d'oci.
Sí.
Què m'explicaràs?
Coses molt interessants. Mira, jo com que potser donen una mica de fred de cara als propers dies, us proposo una activitat indoor, que es diu, eh? Anem al museu, però és un museu dedicat al cinema i té una història molt particular al darrere que avui coneixerem de la mà del seu impulsor, que ens acompanyarà aquí a l'estudi.
Molt bé.
I a Lleida, què em proposes?
Jo et faré una proposta avui de poesia.
Ah, molt bé.
I, a més, però d'una manera que jo crec que fins i tot els que no en sabem o creiem ens fa fins i tot por per dir... Ui, jo, és una manera interessant. És un cicle que comença avui, i si avui no us va bé, tranquil, que és el primer dimecres de cada mes d'aquí fins al juny.
Ah, perfecte. Doncs molt bé. Fem-li més cas a la poesia, sí senyor.
Sí.
Sembla que primer fem parada al museu.
Vinga, va, anem al museu.
Som-hi. Avui us proposem visitar un museu molt especial, és a Vilallonga del Camp, al Tarragonès, i tot i que és un museu molt jove, acull peces realment curioses i úniques. Ens acompanya avui el creador d'aquest museu, el Josep Maria Vallès. Josep Maria, bon dia, gràcies.
Hola, bon dia.
Què tal?
Gràcies a vosaltres.
Un plaer, tu ets el culpable, no?, de que existeixi aquest museu una mica.
Bueno, sí, en part sí. En part, sí.
Sí? Perquè tu ets un... T'has dedicat, has estat projeccionista durant molts anys i t'has dedicat a... Bueno, i col·leccionista també de peces relacionades amb el cinema, no?
Sí, jo des que vaig començar l'any 74 a fer de projeccionista i anant col·leccionant tot el que s'ha referit al món del cinema.
Sí.
O sigui, des de projectors, pòsters, programes de mà, petits projectors, tot. Tot el que he trobat ho anant arreplegant i restaurant.
Ah, dada important aquí la que ens dones, eh? Perquè a més suposo que hi ha peces no només de les nostres comarques, sinó d'arreu del món, probablement, no?
Sí, hi ha peces de tot arreu. Hi ha projectors que els he trobat per xaterreros, per internet, per dir això, que no sabem ni d'on venen. Però
imagina't.
S'han restaurat, tots funcionen.
Ah, sí?
Inclús al final del recorregut poden veure un projector funcionant tal com se feia al cine fins als anys 70, o sigui, amb els electrodos que feien saltar la xispa per fer la llum.
Increïble.
Per fer la llum.
De fet, jo ho he dit, en començar ara, és un museu molt jove. Tu portaves anys i anys, no, col·leccionant això, però el museu ha fet un anyet ara, fa no res, té un anyet i poc.
Sí, el museu s'ha inaugurat concretament el 10 de novembre del 2017, que era la festa major del poble. Vam tenir l'honor de comptar amb Ventura Pons, que se'l vam inaugurar, i el vam inaugurar aquell dia. A veure, jo aquesta col·lecció la tenia de fa molts anys, és clar, però la tenia per disfruta pròpia.
Ho tenies a casa, suposo, no?
Ho tenia a casa i amb magatzems, perquè moltes coses no sabia ni que les tenia. M'han sortit el destapar caixes, no? El destapar caixes, tenia això, també ho tenia. I llavors va néixer d'això, de l'Ajuntament se va interessar, perquè la història ve una mica de més llunya.
Sí.
Ve de l'any 2014. El 2014 va fer 50 anys del cinema de la població, que és municipal. Llavors, al digitalitzar la sala, van fer una exposició amb maquinària i tot el que es havia relacionat amb aquesta sala, dels 50 anys de la sala. Era una exposició caduca, que durava un mes i mig. Llavors, l'Ajuntament els hi va agradar i em van dir si estaria interessat en cedir les peces per poder fer un museu, fer un local i fer un museu. Llavors, van parlar, vam arribar a un acord i al final han pogut fer el museu aquest.
Al final és fantàstic, perquè és això que tu tenies, no?, com una cosa personal que pugui arribar a tanta gent, perquè jo crec que és un, no?, són peces que és una llàstima que això no estigui a la vista de tothom, no?, perquè és història.
Sí, sí, és història. I a més són màquines que avui dia ja no les veuran.
Clar.
Perquè venen col·legis, si veig gent gran encara se'n recorda una mica, però venen col·legis i jovens que tenen 15, 16 i 17 anys, que ells, tot això del cine, però què els expliques amb ells? Ells pensen que el cine és tota la vida estat un DVD o un Blu-ray o el mòbil. Dic, no, fills meus, no, el cine era això. El cine tenia aquesta màgia, ara s'ha perdut.
Sí, sí,
ara tot
sí.
És automàtic, tot és digital, tot és ordenador, però abans no, abans el cine era un ofici.
Exacte.
L'ofici d'operador era un ofici, que ara ja ha desaparegut. Vull dir, quan s'ha digitalitzat les sales, això ha desaparegut totalment.
És una llàstima, realment.
I també agrada molt que venen gent gran, i he vingut autocars de jubilats i així, i dos camins m'he trobat que més d'una persona se m'ha abraçat donant les gràcies perquè hem recuperat que ell havia sigut operador i quasi ve plorant perquè havia recordat tota la seva vida veient tot això que ja es pensava que ja estava oblidat. I això t'omple de...
I tant, és molt maco, perquè, sí, com deia, és un viatge en el temps, al final, no? I sobretot doncs, pels amants del cinema, perquè fes-nos una mica un tastet del que hi podem veure, evidentment, projectors restaurats, ja ens ho has dit, però suposo que mil coses més, des de pel·lícules, cartells, de tot, no?
A veure, ell, quan arribem, el primer que fem, donar-los la benvinguda, i veuen un audiovisual de com s'ha passat el cine, com se feia el cine fins que va arribar al digital, i com és el digital. Llavors, passem ja a visitar el museu, on poden veure des de màquines del 1900, projectors del que són de cine mut, que són el que anaven per les fires, els firaires, antigament, que el cine era una atracció de fira quan va néixer, fins a l'actualitat. És a dir, l'últim projector que tenim se l'han donat als cines de les Gavarres, que és el que va servir. És l'últim model que s'ha fet, que va servir fins fa 3 anys, vull dir... És l'últim. Que ara ja és peça de museu. En 3 anys ja és una peça que ja no servirà més.
Imagina't.
No? Tu imagina't això. Podem veure des dels projectors de gran format de 70 mil·límetres fins als petitets de 16 i Super 8. El museu està dividit en diversos apartats. Un, que és tota la maquinària de 35 mil·límetres, que veus des del cine mut fins a l'actual. Després veus la banda del cine en 16 mil·límetres, veus diversos projectors, que era el cine en 16 mil·límetres, era el germà pobre,
sí,
que feien servir sales parroquials, escoles, pobles petits, feien servir el 16. Tenim un apartat dedicat al precine, que veus des de Sotropos, com se va començar el cinema, plaques de vidre que eren tridimensionals, com se veien. Això era el precine. Tenim l'altre apartat que està dedicat a l'art gràfic, els típics pesquins, pòsters, que abans era tot un art, que es dibuixaven
veritat,
a mà i tot
cartells,
això.
Cartells i tant.
Clar, ara tot això ho fa, en diu, fan tot amb digital, amb Photoshop, però abans tot se feia a mà. I aquí a Reus vam tenir la sort de tenir un gran cartellista, que era el Macari Gómez, que va morir no fa massa. Doncs ell també, en tinc diversos d'ells, que són unes obres d'art.
I tant.
Tots són originals, això sí, tots són originals. Llavors també tenim un apartat que es pot veure la censura, el que era la censura. Cada pel·lícula anava acompanyada d'una fulla d'exhibició que et posava els trossos que la censura havia suprimit. I és curiós de veure, ja de diverses èpoques, no? També tenim els programes de mà, els típics programes de mà que es donaven fins als anys 70, que sóc, hi ha molta gent col·leccionista, que pots veure una petita mostra, lògicament, és una petita
mostra.
Es veu. També tenim un apartat dedicat als típics fotocromos de cartró. Abans, antigament, se posaven a les cartelleres, que nosaltres, quan érem petits, anàvem a veure els quadros. Doncs anàvem a veure aquests fotocromos de cartró, que eren escenes de la pel·lícula, que si eren la pel·lícula en blanc i negre, es deixaven, si no els pintaven a mà, els colorejaven a mà, que deien il·luminar les fotografies. Tenim un altre apartat dedicat als diversos formats de pel·lícules, perquè hi havia el format des de 70 mil·límetres, poden veure tots els formats de pel·lícules que hi ha hagut al mercat. Un apartat dedicat al cine nic, que va ser durant molts anys el que jugaven la canalla, estem parlant fins l'any 70, eh?
Sí. Bueno,
ja, no, ja va sortir el cinexin i tot
bueno,
això.
Bueno, ara has dit la paraula màgica, eh? Sí, la meva infància sense cinexin no la recordo, eh?
Però abans del cinexin hi va haver el cine nic, que eren unes pel·lícules de paper, que inclús és curiós veure que podies comprar el disco i el mateix rodar portava un gramòfon i senties la pel·lícula, vull dir, és molt curiós de veure. Passant pel cine 8 mil·límetres, 9 i mig, que era el cine amateur, familiar, com han evolucionat durant els anys. No? Fins a arribar al vídeo, que va ser quan tot això ja va desaparèixer.
Sí, sí, sí.
Però tot això. Llavors tenim un altre apartat dedicat a el que és una mica la història del cinema al poble, que hi ha els tres cines que hi ha hagut, unes imatges dels tres cines que hi ha hagut, amb una mica d'història, i al final, per acabar el recorregut, tenim aquest projector que t'he dit, que poden veure com se projectava el cine fins als anys 70, que no hi havia lampra suficient per fer llum a les sales grans i es feien amb els carbons que es deien, dos electrons que es anaven anant gastant. I cada pel·lícula es tenia que canviar. No? Això
quina
és
meravella, de veritat, aquest viatge en el temps que ens estàs regalant ara, Josep Maria. Jo crec, de moment, que veia l'altre dia xifres, us han visitat més de 3.000 persones, sí. Ja, perquè feu visites per escoles.
Exactament.
També, no?
Sí, sí, sí.
Donem informació de servei, Josep Maria, perquè hi haurà gent que ara ens estarà escoltant des de Tarragona, però també des de Lleida, que diu, ostres, això ho vull veure, no?
Doncs això, el museu està obert cada setmana, dissabtes, sí? I diumenges de 6 a 8 de la tarda.
Molt bé.
Aquí la visita no és guiada. Bueno, si venen un grup, jo estic per allí, els guiaré, però ja a vegades no hi soc jo, i llavors és cada un que ho miri com dir això.
Sí.
Ara, si uns són un grupet i volen fer una visita guiada, han de trucar al 977-84-0101, que és el telèfon de l'Ajuntament, i ells me'ls passaran a mi i els quedarem amb el dia i l'hora per poder fer la visita guiada.
Perfecte. És que jo crec...
Val a dir que això és gratuït. No es fa per entrada.
No hi ha entrada.
És gratuït, no hi ha entrada.
Bé, millor m'ho poses, encara.
No hi ha entrada. No?
Jo crec que és important i em sembla una activitat molt maca per anar-hi també amb els petits de casa, perquè, com tu dius, hi ha nois i noies, no? O nens i nenes, que a partir de certa edat, no? Per ells tot això és, bueno, història antiga total, no?
Tot això és nou. Vull dir, a més, allí és un museu cap a la canalla, els hi deixem tocar. No és allò que dir, no toqueu, no. Poden tocar com era la pel·lícula, poden fer brandar un projector de cine mut, fer rodar la maneta perquè vegin lo dur que anava.
Sí.
Tindre que fer el cine d'aquella manera, no? Vull dir, poden veure's, poden tocar. No és allò el museu que hi ha tot en vitrines i aquí no toqueu res, no. Poden tocar-ho, sempre amb cuidado, però ho poden veure i tocar i d'això.
Teniu, per cert, heu fet aquest, ja dic, aquest primer aniversari, teniu ja plans, la cosa va bé, i voleu, de fet, ampliar una miqueta i tot per tenir exposicions temporals, no?, a partir d'ara.
Sí, ara estan fent el projecte de fer una sala annexa per poder fer exposicions temporals, perquè tinc molts amics col·leccionistes que ells cedeixen l'exposició per fer exposicions temporals sobre coses de cinema.
Uh-huh. Alguna a la vista? Alguna cosa que tingueu ja preparada? Que puguem anunciar?
Estem preparant una... Quan tan pronto estigui acabada la sala, els voldríem fer una a tota la recopilació dels pesquins i propaganda de James Bond. De tots els anys, el James Bond.
Molt bé. Bon reclam.
És la que estem intentant muntar ara.
Doncs escolta, t'agraeixo. És una llàstima no tenir més temps. Jo crec que t'hauré de tornar a convidar un altre dia perquè ens expliquis més secrets de la història del cinema.
Vulguis.
Ja que ets un expert en la matèria, alguna cosa que hagis vist darrerament que ens recomanis de cinema?
De cinema?
Sí.
Roma. Roma.
Mira.
El que la llàstima és que no la passen pels cines comercials, només
ara
a Barcelona.
Ara
l'he hagut de veure per Netflix, encara que no es pugui fer publicitat, l'he hagut de veure per aquí.
No passa res aquí.
Però mireu la que val la pena.
Sí?
Doncs i la fotografia en blanc i negre, preciosa.
Has disfrutat amb Roma moltíssim,
sí, sí,
no?
Sí, sí.
Doncs escolta, nosaltres el que volem és que gaudeixin tots d'aquest Museu del Cinema a Vilallonga del Camp, que descobreixin, si pot ser, de la mà del Josep Maria, que veuen quina passió i com s'estima totes les peces, doncs millor que millor. Moltíssimes gràcies, Josep Maria, ha estat un plaer. Torna quan vulguis.
Quan vosaltres vulgueu, quan m'ho convideu, jo aquí estaré amb vosaltres.
Gràcies.
Molt bé.
Porque en tiempos de cambio...
Todo es una precampaña.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Pedro Sánchez y compañía han llegado a copar todos los puestos claves del Estado para crear una gigantesca maquinaria electoral. De eslóganes, ¿eh?
Con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Puedo incendiar la casa haciendo experimentitos?
Y pegó esto un reventón, claro. Y me entró un trozo de jalata en la mano. No me la quería.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¿Lo notas? ¿Lo sientes? Sí, por fin llegó el Seísmo. Prepárate, porque te va a encantar. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el Seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
El calor siempre llega. Ahora en Hipercor y El Corte Inglés tienes un 20% de descuento en las mejores marcas de aire acondicionado.
Y un 10% en la instalación.
Además, con financiación hasta en 24 meses. Consulta condiciones.
Adelántate, porque cuando llegue el calor te acordarás de esta oferta.
Solo con los tecnoprecios de Hipercor y El Corte Inglés.
Un motero llega donde nadie más llega.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hola, Manu, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma. Es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
El mejor pastelero está en Cuatro y Jesús Vázquez lo va a encontrar.
Llegó la hora de meter las manos en la masa.
12 aspirantes con un único sueño, convertirse en el mejor repostero del mundo. No te pierdas el estreno más dulce de la televisión. Bake Off, estreno esta noche a las 11 menos cuarto en Cuatro.
Este año he conseguido el doblete. Con el 2x1 en lentillas de Vision Lab, compre lo que compre, me llevo el doble. Y también con progresivas. 2x1 en lentillas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Doncs apa, Mònica, mira, anem a buscar la proposta que us fem avui des de les Terres de Lleida. És una proposta maca. De veritat t'ho dic, és maca. Feu agenda, perquè és una activitat que comença avui, justament, però que ens acompanyarà els propers 3-4 mesos, per entendre'ns. Per tant, jo crec que us agradarà. Té a veure amb la poesia, té a veure també amb aquell moment que et puguis asseure i puguis estar tranquil i viure el tema de la poesia. I de tot això en parlarem amb una persona que ja entén molt més que jo, que és la responsable de Publicacions i Literatura de l'Ajuntament de Lleida, la Rosa Messalles. Rosa, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Escolta, avui és el dia que tenim marcat al calendari en què comença una nova edició del cicle Vespres en Vers, que ens acompanyarà el primer dimecres de cada mes, d'aquest mes de març, abril, maig i juny. Per tant, avui és el tret de sortida d'aquesta edició del 2019. Rosa, explica'ns una mica en què consisteix el Vespres en Vers.
Vespres en Vers aquest any, el 2019, és la quarta edició que es fa. Hi han passat amb els autors que passaran aquest any una vintena de poetes, la majoria de Lleida. Sempre en cada edició convidem un poeta forani de fora, però que té vinculació amb Lleida, amb una vinculació anímica, una vinculació professional. I el que consisteix és donar un espai on la poesia en viu, és a dir, llegida pel propi poeta que la fa, ens la fa arribar de manera directa, amb el plus de sentir-la de la veu pròpia del creador, en un espai molt, molt íntim i molt agradable de Lleida, com és el Cafè del Teatre. És una activitat que comença a les 7 del vespre, és entrada lliure i gratuïta, per tant, qui vulgui passar una horeta on es relaxi i vegi i senti allò que els poetes fan, doncs és un privilegi sentir-los en viva veu, més que llegir-los, que això ho podem fer tots a casa després en arribar, si ens ha interessat el poeta.
Ens estan escoltant avui també des de Tarragona i de tota la província de Lleida. És una d'aquelles cites en les que hi tenen cabuda tant, i perdoneu-me que feguin aquesta expressió, els entesos en poesia com els que no hi entenem. És a dir, és un espai i una activitat rosa que està pensada perquè la gent pugui gaudir de la poesia tant si la coneix com si no.
Clar, sempre hi ha un hàndicap que la gent comenta que el gènere poètic li va ser molt mena. El que el poeta fa quan escriu i aboca els seus sentiments o les seves emocions en la poesia, fa els seus, però qui la rep, qui la llegeix, qui la sent, fa la seva pròpia descodificació. I només que s'hagi emocionat ja entén de poesia. Clar. Perquè la poesia ha complert el seu objectiu, emocionar-te.
Clar. Rosa, escolta, ens has parlat del format, és el Cafè del Teatre, a les 7 de la tarda, el primer dimecres de cada mes, des d'avui, des d'aquest mes de març fins al juny. El poeta o la poeta ve, llegeix, ens comenta també, doncs, de cada poema que ha llegit, doncs, el moment en el que el va escriure, que l'envoltava, però hi ha una singularitat que això sí que recau directament amb tu, Rosa, i és que vosaltres, abans de que comenci, prepareu un audiovisual que és únic i que ens posiciona al poeta. O sigui, el comencem a conèixer abans de que surti a l'escenari.
Exacte. Cicles de recitals poètics n'hi ha, afortunadament, i molts, però nosaltres volíem aportar un plus, una singularitat. Generalment, quan el poeta surt a escena, sempre hi ha algú altre, doncs, que el presenta i fa una breu sinopsi de la seva biografia professional. Nosaltres vam anar un punt més enllà i vam entendre que el recital és un acte efímer, és a dir, en el moment que s'acaba el recital, tu t'emportes les sensacions que has obtingut, que ja són prou bones, però és efímer, s'acaba l'acte fins al pròxim recital que tens en el cicle. Nosaltres volíem presentar els poetes i les poetes de forma diferent i que aquella presentació quedés, és a dir, que quedés materialitzada i es pogués visionar tantes vegades com volguessis. I per això fem un videoclip de cada un dels poetes. A mode de presentació, no surt ningú a l'escenari. El poeta per primera vegada veu aquell audiovisual, ell no l'ha vist, també és emocionant per ell, ell sap que l'hem treballat perquè per fer l'audiovisual has de partir d'una base, i la base és un qüestionari que fem a tots els poetes del cicle, que ells responen, o a vegades no és la resposta, a vegades és acabar una frase que nosaltres els convidem a completar. A partir de les respostes del poeta, nosaltres imaginem unes imatges que poden acompanyar aquelles respostes, aquelles reflexions. Ens posem en contacte amb el poeta, demanem fotografies, ne fem nosaltres, fem una sessió de treball amb ells durant tot un dia, i d'aquí ens surt un audiovisual. Es graven les veus, la veu en off que va narrant, i això entre el meu company d'audiovisuals, que és el Jordi Larios, que és qui ho munta, i jo que faig el guió del qüestionari que han respost, doncs tant el públic com el poeta, per primera vegada, amb 5-6 minuts, veu un audiovisual que és la carta de presentació del poeta que després, o la poeta que després veuran. Però a partir d'aquest audiovisual t'acostes i et predisposes a sentir-lo, perquè saps què pense respecte a diferents coses que nosaltres li preguntem.
Doncs escolta, si necessitava una excusa més, una singularitat més, aquesta ho és, i és única. Aquesta, a més, està feta a mida, per entendre'ns. Vull dir que ens agrada tant... És veritat, a la gent ens agraden les coses personalitzades. La gent que avui a la tarda aneu a les 7 al Cafè del Teatre, perquè, Rosa, quan es projecta aquest audiovisual, el poeta ja està a l'escenari?
No, el poeta està amb nosaltres al públic, perquè en aquell moment ell està tan expectant com la resta
això
de públic.
Això anava a dir, perquè la gent estigui a la guait de la cara que fa, també.
Bueno, no la veuen perquè justament està sempre davant de pantalla,
clar.
O sigui, en la primera línia, si coneixeu el Cafè del Teatre, doncs és, com indica el nom, és un cafè, per tant tu pots consumir mentre tu veus un acte, un concert, un recital, un espectacle, però té aquesta virtut doncs que tu estàs de manera distesa prenent una cervesa, un cafè, el que sigui, i estàs consumint cultura en el millor sentit de la paraula, disfrutant-lo, no? Llavors, el poeta és la primera vegada que el veu.
Bueno, dic que això és una al·licient més, també.
Sí, i t'he de dir que totes, ja portem pues, 16 més els 4 d'aquest any, tots els vídeos, jo que tinc el poeta o la poeta al costat mentre ho visionen,
han emocionat tots.
Sí, s'han emocionat, perquè, pues... clar, allí parles de la seva vida, dels seus sentiments, de què li ha passat, per què ha escrit poesia, què hi troben la poesia, i s'emocionen, perquè, clar, la sessió de treball que fem amb ells, ells no poden acabar de copsar o imaginar com serà allò com ho treballarem posteriorment.
Doncs Vespres en Vers, és un cicle de poesia que comença avui, el primer dimecres de cada mes, març, abril, maig i juny, Cafè del Teatre, 7 de la tarda.
I molt important, la poeta.
I la poeta, sí. I entrada lliure i gratuïta, que ja ho sé que els dies que correm avui en dia, bueno, és una cosa que també hem de tenir en compte, per tant, fàcil, més fàcil jo crec que no ens ho poden posar. Hem parlat amb la responsable de publicacions i de literatura de l'Ajuntament de Lleida, de la Paeria, la Rosa Messalles, que també està, evidentment, al capdavant d'aquest projecte. Rosa, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres i que vegi molt bé aquesta tarda.
Moltes gràcies i veniu a sentir la Núria Miret, l'artista plàstica poeta, i actriu, que és qui farà el recital aquesta tarda amb el títol En Pedra. Gràcies.
Gràcies, Rosa. Doncs,
quina meravella.
Mònica, és una oportunitat d'endinsar-te dins de la poesia, jo crec.
I tant que sí. I en directe, a més, veure l'artista, no?, recitant. Fantàstica
sí. Ara,
proposta.
Jo la visita al museu la faré segur, eh?
Home, i tant.
El de cinema.
Apunta.
M'encantat aquesta.
Per qualsevol cap de setmana.
Fins ara.
Adéu.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-28-95-20.
Segueix-nos a Facebook, Twitter i Instagram.
Hola, soy Charol Oriente y me encanta cocinar. Por eso valoro la calidad de agua de Osmotic Cero, lo que aporta. Se potencian los sabores de los alimentos porque no hay químicos en el agua. Cocino en menos tiempo. Sobre todo, es cocina saludable que mantiene las vitaminas y proteínas de los alimentos. Aprovecha hoy nuestra oferta 45 aniversario. Vente Osmotics con el 20% de descuento, a pagar en 48 cuotas sin intereses y la instalación gratis. 900-208-208 osmoticcero.es.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga. Tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
La forma de gestionar tu seguro es fácil y rápida. ¿Verti o falso? Tú decides. Vente a Verti y accede con un clic a la gestión de tu seguro desde cualquier dispositivo. En Verti, tu seguro de coche y moto con 3 meses gratis. Contrátalo en verti.es.
En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderepsol.com y benefíciate además de los mejores descuentos en carburante.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutua Activos. Llame al 900-555-555. Mutua Activos, la primera gestora independiente.
Hola, Manu, ¿qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma. Es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
I ara sí, aquí ja arriba el moment en el que parlem de noves tecnologies. Com sempre, a l'Infocope Lleida ens trobes a internet www.infocopelleida.com. Les 24 hores, ens hi trobes el moment que tu puguis. Però escoltar-nos ho pots fer al podcast, també quan tu vulguis, i si no, doncs els dimecres, camí de les dues, des de les freqüències, des de la web i des de l'APP de COPE. Com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard?
I amb el David Casero. David, què tal? Bon dia.
Hola, muy buenas tardes.
Estem de ressaca post-mobile.
Recuperats ja, del cansament?
Sí, sí, a més un Mobile World Congress que, contra els pronòstics, doncs va millorar lleugerament, però va millorar lleugerament l'afluència de públic. Van situar la xifra a 107 o 109.000 persones.
L'any que viene vamos a estar... Jaume va a estar en la puerta sur, jo en la puerta norte,
contando.
Y vamos a contar.
No, no, pues si per contar no és problema.
No, ja, és que no me lo creo.
Hi ha ascensors per tot arreu. Ja, jo he de dir...
Però jo no me lo creo.
Jo us diré una altra cosa.
Jo crec que sí. Pensa que aquest any va fer molt bon temps, hi havia molta gent a les zones exteriors, cosa que l'any passat, que va nevar... Sí, no n'hi havia.
I un altre tema. Nosaltres també hem fet el que no fèiem els altres anys. Només enguany hi hem anat 2 dies. Els altres anys anàvem de 3 a 4 dies, anàvem tots els dies.
Que friqui.
I també tenim molts comentaris.
5, que jo empezaba el domingo. Exacte. Las presentaciones.
5 dies.
5, que jo me iba el domingo, me tocaba ir de avantadilla.
I molta gent que vam parlar deia això, que va vindre el primer dia el dilluns, i el dimarts cap a casa.
El dilluns hi havia molta gent, es veu, sí. Moltíssima gent. Dimarts una mica menys, i dimecres menys, i dijous menys.
Clar. I clar, ser un visitant i va dilluns, dimarts, dimecres i dijous, pues sembla que cada dia molta gent.
Vale, Jaume, escolta...
De
què parlem avui, Jaume?
Del mobile. Doncs, setmana post-mobile. Avui una mica més en fred i després de l'allau de novetats i el canvi tecnològic que se'ns apropa amb el 5G, volem repassar més tranquil·lament què representaran les nostres vides en aquest futur immediat. Escoltarem el resum de 3 entrevistes enregistrades. La primera amb el director de màrqueting de Samsung Mobile Espanya. Després, amb un actor revelació del sector dels smartphones, Wiko. I finalment, un operador com Telefònica ha encarregat no només de donar connectivitat 5G, sinó també de donar experiències, com escoltarem. I després tornem a l'habitual pausa del concurs per adivinar aquesta cançó o l'any o aquesta sorpresa que sempre ens portes, Ricard. Mira, avui ja ho tens preparat? Sí, avui sembla així, no?
Avui la tinc triada i té una explicació, no té res que veure amb la tecnologia, però com que fa temps que estava la cosa plana i han intentat sacsejar-ho una mica amb això de les pantalles plegables, doncs ho sacsejarem una mica, va.
Doncs i després de la música continuarem, com sempre, amb l'efemèride que ens porta el David. Anem molt enrere avui, David?
1978. Oh, sí, bueno, mucho o poco?
Tecnològicament parlant és una barbaritat.
Bueno, 78. Bon any. I tot seguit comentem l'actualitat del món TIC a la tertúlia Fric. I aquest mobile, teniu la percepció d'un gran canvi?
Bueno, vienen los cambios, lo que pasa que ahora tardaremos más en notarlos en nuestra mano y los iremos notando más en nuestra mente.
Pero ya veiem això, la punta de la que iceberg.
És educació, sí. Ja empezamos a educar-nos.
Abans, recorda on ens pots trobar.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet, infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I avui no et dic allò de quina és l'entrevista del dia, perquè avui tenim 3 entrevistes, ni més ni menys.
Bueno, escoltarem 3 entrevistes. I un dels temes que volem veure i tocar en aquest mobile, doncs són les novetats que vindran. Més aviat, novetats de consum. Les que arribaran al públic en general. I un dels més esperats era el telèfon plegable de Samsung, aquest Galaxy Fold. Vàrem tenir l'oportunitat de parlar amb una de les persones més autoritzades de Samsung.
Estamos con Luis de la Peña, director de marketing de Samsung España. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Fantástico con estas novedades que presentáis. A ver, explícanos.
Bueno, yo creo que se ha cumplido 10 años del primer lanzamiento del Galaxy y el legado que hemos dejado es el nacimiento del S10, la familia S10, y no solo eso, ¿no? Sino también lo que puede ocurrir en los próximos 10 años pues con el lanzamiento también del Galaxy Fold, que es el plegable que hemos lanzado, el primer plegable de Samsung en el mercado.
Esta es la gran novedad, ¿no? Todo el mundo viene aquí a ver el teléfono plegable.
Pues sí, sin duda es la novedad por la innovación que tiene y lo llamativo que es, ¿no? Un teléfono que al final, pues aparte de tener el uso normal, pues lo despliegas y es la pantalla completa, no tiene ningún tipo de pliega, hay mucha tecnología, mucha innovación detrás y luego la usabilidad que le puedes dar al teléfono, ¿no?
Prácticamente se convierte con un tablet o un mini tablet.
Sí, porque cuando lo abres se convierte en 7,3 pulgadas y además estamos trabajando con nuestros partners para que Samsung pues puedas interactuar con las tres pantallas y puedas tener tres aplicaciones al mismo tiempo utilizándolas.
¿Cuándo vamos a poder disfrutar de él?
Pues tendremos la ocasión de disfrutar de él a partir de mayo, finales de abril, mayo de este año.
¿Y el precio se dispara o...?
El precio todavía es algo que no tenemos definido. Sí que en la rueda de prensa del pasado martes, donde se presentó el dispositivo, se habló de $1,980. Bueno, pues a partir de ahí, pues estará por ahí cercano.
Le hemos duplicado ya el 2000, Luis. Buenas tardes. Yo me voy a lo terrenal. Digo, ya que en la rueda de prensa, además de alguien tan grande como Tim Bewer, lo primero que dicen y en Arial 250.000 es: señores, somos compatibles con Samsung Nest. Esta creencia que sigue estando en el avance de Samsung, en el que el móvil es algo más que un móvil. ¿Qué nos puedes contar entre el S10, que al final es lo terrenal que tenemos ahora en la mano, más que plegables o no, ¿vale? Y todo este avance de Samsung Nest.
Bueno, yo del S10, si queréis, destacaría tres cosas, porque hemos sacado cuatro diferentes: el S10e, el S10, el S10 Plus y una versión 5G. Yo destacaría tres cosas. En primer lugar, la cámara. En segundo lugar, una pantalla infinita. Y en tercer lugar, el rendimiento. Y como bien anunciabas, pues desde hace 2 años hemos desarrollado una nueva tecnología que es el DES, y al final lo que te permite, yo creo que hacia donde vamos es que al final en el teléfono tenemos todo. Y en nuestro puesto de trabajo, simplemente con dejar el teléfono, tener simplemente un monitor y un teclado, pues podemos hacer de todo. Yo no solamente hablo de eso, hablamos de las capacidades de los teléfonos. El S10 Plus, por ejemplo, es el primer teléfono que tiene 1 TB de memoria y aparte 12 GB de RAM, ampliable a 1,5, que es mucho más que muchos ordenadores, con lo cual,
mucho.
Al final, simplemente con el teléfono pues ya podemos hacer todo, no necesitamos tener esa necesidad de tener un portátil al lado, ¿no?
La tienda Galaxy e incluso la nueva tienda es donde encontraremos las aplicaciones que harán sacar el 100% el partido a los equipos de Samsung.
Vale, yo creo que aquí Samsung lo que hace es no solo trabajar con nuestra tienda, que para eso la tenemos, pero también trabajamos, como sabéis, somos un sistema operativo, utilizamos un sistema operativo abierto y al final utilizamos todos, ¿no? Pero sí que es importante, todo lo que nosotros hacemos es para mejorar el rendimiento del teléfono, ¿no? Entonces, hablamos de la pantalla, antes hablábamos de pantalla grande significaba teléfono grande, ahora ya podemos decir que pantalla grande no tiene por qué ser teléfono grande. Hablamos de rendimiento, hablamos del machine learning, estamos hablando de cosas como que cuando el teléfono identifica que te has metido en tu coche se conecte el Bluetooth, que cuando llegues a casa se desconecte el Bluetooth y se conecte el Wi-Fi. Al final lo que te estás permitiendo es que tú al teléfono le estés sacando el mayor de los rendimientos y la batería le des la usabilidad que tiene que tener.
Como siempre, al final, el eslogan de este mobile, ¿no? Que estamos metiendo inteligencia artificial a los terminales.
Sin duda, y además, bueno, ahí también una novedad de este año es que hemos lanzado el Bixby en castellano, que ya ha sido una realidad, aunque tuvimos una beta desde diciembre del 2018, pero la realidad ha sido ahora mismo.
Pues Luis de la Peña, muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Doncs què us sembla aquest nou Galaxy Fold? L'utilitzarem, li vireu l'utilitat, diem que és la pantalla gran és un dels trets diferencials, o aquesta altra funcionalitat que és com un ordinador portàtil que quan arribem a la feina només cal enxufar amb una pantalla en teclat, i aquesta funcionalitat que ja té Samsung no s'està explotant?
Jo crec que fa anys que estan investigant amb el tema de doblegar pantalles, que aquesta tecnologia l'estan madurant, que havien de buscar la manera on implementar-la per madurar-la més ràpid. Jo crec que perquè fixeu-vos que fa temps es va parlar del tema de les pulseres, del telèfon enrotllat al canell, etc, etc. Jo crec que la sortida més ràpida que han trobat ha sigut la del mòbil plegable, però hi ha dues tendències, molt clares amb això. Hi ha dos actors, a hores d'ara al mercat, i hi ha dues tendències. Huawei, amb una pantalla externa, que és la que quan s'obre queda com la d'un tablet, per entendre'ns,
no?
I Samsung, que és una pantalla interna, o sigui, que queda amagada sempre fins que l'obre. Jo crec que hi ha aquestes dues tendències i que estarà bé explorar com evoluciona cada una, que són molt diferents, eh? És a dir, el telèfon de Huawei no me'l veig jo posant-me'l a la butxaca barrejat amb qualsevol altre aparell. És tot pantalla a l'exterior, per molt Gorilla Glass o que tingui, de vidre.
¿Sabéis qué hice el jueves por la mañana? Cogí de una estantería de cristal que tengo con teléfonos de hace muchos años, o de hace unos años.
Unos años.
Y cogí el Nokia Comunicador. ¿Os acordáis la película del santo, sí, aquel que sabría, que sí, tenía el teclado y tal?
Communicator.
¿Vale? El Communicator.
Que fue la pera, el 9300, ¿no?
Y cogí las fotos que he hecho del foldable plegado y tal, y las puse al lado y dije, ostras, otro comunicador en mi bolsillo.
Es que plegate es gruixut como eso, ¿no?
Jaume ha comprado la utilidad, lo tiene muy claro su uso. Ricard, como nos decía, es un primer intento y vamos a ver por dónde sale, de hacer algo diferente o algo nuevo.
Jo crec que com a intent de fer algo diferent està bé, però crec que no l'han sabut enfocar cap a on.
Yo tengo todavía que encontrarle la utilidad a eso cuando hoy día seguimos llevando un portátil de menos de un kilo. Aún así, fijaros dónde posicionan el equipo y para qué lo posicionan, ¿no? En una entrevista en The Verge a la directora de marketing de Samsung en UK, es decir, la homóloga de Luis de la Peña, pero en Inglaterra, dice, oye, chicos, tranquilos, que esto no se va a vender en todos los sitios. Es decir, el 20 y pico de abril vamos a decir, mira, esto es algo súper exclusivo de 2.000 euros que vas a poder encontrar aquí, y olvídate de ir a las tiendas a tocarlo. Uh-huh. Es decir, esto
bueno, de momento no lo ha tocado nadie.
Esto quiere decir, además, uno, no va a haber línea de producción en masa de ese producto. Es decir, es un experimento y es un intento.
Bueno, es una icona, ¿no?
No, un icono es un S10.
No, però és una icona de Samsung dient, jo ja he arribat aquí als telèfons de pantalles plegables.
Sí, claro, es decir, mira
la bici de una rueda y media, no vale para nada, pero de una rueda y media...
Però Samsung mateix va dir que la seva línia de producció del Fold estaria amb unitats de miler. Només de mils, no de milions, ni de cents mils, ¿eh?
2.000 pavos exclusivos, y punto. Y ya está. Y vamos a ver dónde y quién le encuentra el uso o qué quiere esa TOC. Yo, de verdad, por lo cerca que lo hemos tenido con el cristal delante...
Sí, bueno, es que aquesta, ¿vale?, és l'altra. No s'ha pogut tocar, ¿eh?
Y comparando un poco, pues al día siguiente cogí mi comunicador en la mano y dije...
Però tinc els meus dubtes que el 26 sortia a la venda, tenint en compte que a final de febrer no ens l'han deixat tocar.
Bueno, abril, mayo, algo tendremos, sí, aunque sea para crear la expectativa de eso. Realmente lo importante e interesante es eso, la inteligencia, que es de lo que iba este Mobile World Congress, ¿no? Intelligence, la inteligencia en la red, la inteligencia en los equipos. Hablar de los equipos es el cacharro final que nos va a hacer poder utilizar cosas como las que vamos a... Uh-huh.
Doncs si Samsung era un acto on es presentava un terminal dels
més cars, eh?
Sí, l'altre extrem és Wiko, que cada dia es fa un forat més important en el sector, sent la revelació de les grans marques amb el seu nou Wiko 3 Pro. Parlem amb Irene Manteró, la directora de màrqueting de Wiko, i ens comenta com és aquest terminal revelació.
Vamos a encontrar 6 gigas de memoria RAM, que con 6 gigas a día de hoy puedes mover todo lo que quieras y más. Tienes 128 gigas de almacenamiento, que sí, incluso si te quedas corto, puedes utilizar una micro SD y ampliarlo en 256 gigas más. Tiene desbloqueo facial, tiene fingerprint, tiene NFC, un concepto todo pantalla, con una pantalla de 6,3 pulgadas. Ofrece una cámara triple que sobre todo está muy orientado a poder tener diferentes experiencias cuando jugamos con la cámara, porque sí que es cierto que hay usuarios que configuran manualmente las diferentes opciones y tienen un modo profesional, pero la mayoría de los usuarios por defecto utilizamos el modo automático. Entonces, ¿aquí qué podemos tener? Pues podemos tener campo de profundidad para hacer esos desenfoques que nos gustan y que son creativos. Podemos tener un gran angular, pues, para hacer fotos de 120 grados. ¿Qué más tenemos? Vamos a encontrar una cámara selfie con 16 megapíxeles. Mucha batería. Es algo que hemos trabajado mucho, pero ya no solamente ofrece mucha batería, sino que el hardware y el software esté súper, súper bien optimizado para poder garantizar 2 días de uso.
Pero Irene, entonces este teléfono saldrá y lo podremos comprar por...
Por 300 euros.
Aquí quedem.
Sí, claro. No, es que en esta entrevista había muy bueno porque yo le decía, venga, explícame el teléfono de 1000 euros de Wiko. Entonces dice, 6 gigas de RAM, 3 cámaras, Face ID, Touch, el T-Touch, tal, ostras, la cámara, pantalla, OLED, tal, y me está diciendo 1.000 euros. Y dice, no, 300 euros. Yo os lanzo...
Perdó, jo quan dic revelació em refereixo a això.
Sí, de totes maneres, fixa't, el David ha dit Face ID com a deformació professional.
Sí, perquè clar,
no és el Face ID.
És desbloqueo facial.
És un desbloqueo facial, per cert, menció especial a Samsung, amb el seu S10, el buque insignia de 1.000 i pico euros, que el seu desbloqueo facial es pot fer amb un vídeo davant.
Sí, perquè...
És a dir, si no tens la pantalla de la de True Depth o la de profunditat o la de 3D, no ho implementis. És a dir, no ho posis.
Se desbloquea de forma muy fácil. Ves que funciona muy bien y se desbloquea muy fácil con tu propia cara. Pero bueno, yendo a esto, yo me hacía una reflexión, ¿no?, con nuestra amiga Irene, que decía, oye, ¿seréis la marca del teléfono para mayores? Me explico, o sea, ahora vamos, ¿no? Y oye, mira, quería un teléfono con teclas para mi padre o para mi madre, que tiene 81 años, lo queremos tener tal, y ya, pues un teléfono con teclas, y además que sea grande, sencillo, o de estos de concha, de siempre, para que abra y descuelgue, y cierre y cuelgue, y no le te va a quedar a ningún botón. Este tipo de smartphone, es decir, este smartphone, ojo, que tiene más procesador que nuestro ordenador, más memoria que nuestro ordenador, más, es decir... Un telefonaco como este de 300 euros, ¿creéis que serán nuestros teléfonos para mayores?
Bueno, és que la immensa majoria de gent que té un smartphone, amb un telèfon així, no li treu el rendiment encara.
Clar, por eso. Sí,
imagina't tu. Això, no sé. S'han empenyat en vendre'ns els telèfons cars, els buques insígnia, que necessites això. A la realitat no. I ella mateixa ha dit, i fixeu-vos, i això ho fem nosaltres, quan dispares fotos tu amb l'iPhone, amb el Samsung, amb quin sigui, què fas? L'obres... i disparar, no mires res. Uh-huh. Automàtic tot i tal i qual. Que aquests telèfons són la pera.
Jo per això dic que se rebel·len contra les grans marques de telèfons de 1.000 euros.
Sí, però costa molt, eh? Costa molt que la gent deixi de voler un Samsung S10 o deixi de voler un iPhone.
Però ens va donar una dada important, que més del 50% o sobre el 50% dels consumidors compren telèfons de menys de 300 euros.
Correcte, no? Claro. Perquè escolta, la butxaca la tenim com la tenim.
Bueno, no, la tenim com la tenim, no, i a mi m'encanta, després d'això...
Menys de 300 euros és que poden arribar a tothom amb un telèfon d'alta gamma, d'altres prestacions que amb d'altres marques se'n van a 1.000 euros.
Bueno, los tienen denominados como gamma media, porque valen 300 euros, claro. ¿Vale? Que ahí es donde está la controversia, pero a mí me encanta cómo empieza Irene, todo esto, cómo empieza Wico. Dice, hola, ven, ¿y tú qué necesitas? Es decir, ostras, me parece muy bien todo el aspecto inspiracional que utilizan las colonias, la tecnología, los coches. Una cosa es lo inspiracional, otra es que necesitas. Porque, de verdad, los coches de 800 caballos consumiendo 54 litros a los 100 kilómetros, no sepa que existen. Yo cuando me monto en un coche que pone 280 en el velocímetro, digo, me está tomando el pelo, ¿y dónde puedo ir yo a 280? ¿Me entiendes? Es decir,
bueno, pero eso,
tú que necesitas,
y de ahí
partimos, y es como de lo que decía Ricard, ¿y te vas a acabar todo esto? ¿Te vas a acabar todo esto? No, no me lo voy a acabar. Bueno, pues ahí está el mercado para todos, es bonito los fabricantes.
Bueno, es un altre punt de vista que també el volíem tocar. I per tercer punt de vista o tercera entrevista, però clar, el mobile no només són terminals, ni xarxes, ni IoT, ni intel·ligència artificial, també actors com Telefònica que a part de dotar d'aquesta connectivitat ultraràpida, també es prepara per donar-nos noves experiències. Gràcies a tota aquesta tecnologia que hi ha darrere, ens ho explica David Bravo, cap d'innovació del Innovation Center de Barcelona.
El segon cas d'utilització que portem aquí de 5G és el món d'apropar el món dels espectacles al màxim possible de persones. Llavors, ahir, per exemple, vam presentar a la roda de premsa la connectivitat 5G que hem ficat al Camp Nou. És que el Camp Nou és el primer estadi del món en tindre cobertura 5G real. Amb aquesta cobertura, el que es possibilita en la demostració que portem és ficar unes càmeres de 360 graus a qualsevol ubicació del camp, ¿vale?, de forma que amb unes ulleres de realitat virtual qualsevol persona que estigui fora del Camp Nou pot experimentar la mateixa sensació que tenen els espectadors que estan al Camp Nou. Llavors, és un nou paradigma que canviarà amb tota la velocitat i latències que porta el 5G, ¿vale? Com les persones podran gaudir dels espectacles sense estar físicament a la ubicació.
La pregunta és, tindrem
hem de pagar entrada.
Clar, això...
Vendrán el pack de deportes de Movistar, lo tendremos seguro incluido.
Seguro, claro.
De Movistar, seguro que tienes que pagar.
Quan diem que canvia el paradigma, també canvien els models de negoci. O sigui, les empreses tenen que començar, vale, a pensar com monetitzar tots aquests casos d'ús i com bé, segurament, pues tindràs que pagar algun concepte econòmic per gaudir d'aquest espectacle entre 60 graus, no? Lògicament. El preu ja ho veurem.
Una quota, perquè ara tot va cap a les subscripcions. Una subscripció.
Bueno, és un servei. Si tu vols disfrutar d'aquest servei...
Temporada de Lliga sencera, al Camp Nou, des del sofà de casa.
Mira, recuerdo en una playa un señor que iba vendiendo fruta y decía, potencia... Pues esto es igual, la potencia del 5G. Es decir, el tema de todo esto es que ahora mismo la velocidad de transmisión de datos que da esto nos permite, como vimos allí, con una mochila o con una cámara y unas antenas, crear en directo a la máxima calidad y emitir online y on time todo tipo de contenidos. Es decir, en tu tele 4K o en tu tele 8K, estar con una mochilita y una cámara haciendo un espectáculo en directo a nivel mundial totalmente
online. Això ho vam veure allí, i esto correcto, però el nicho de mercat de moment del 5G, com ens han presentat al mobile, és ínfim. És a dir, tu necessites el 5G tenint un 4G com Déu mana? Parlo del el gruix de la població.
Hi ha moltes possibilitats que encara no sabem què són.
Però és que no hablamos, aquí no hablamos del consumo. No hablamos de yo con mi telefonito descargándome datos a máxima velocidad. Hablamos de que alguien con una cámara a 4K, que una cámara a 4K, un minuto de 4K, sabemos que son unos 300 megas, es decir, que tienen que lanzar una señal y una velocidad, que ahora mismo son los camiones grandes con 250.000 cables y cámaras metidas en circuitos de motos, en campos de fútbol, todo esto, olvídate.
Sí, esto es correcto, pero eso que son 10.000 personas a España...
No, són totes les persones, que estan mirant...
Per a nivell mundial, per emitir-lo a nivell mundial.
Que sí, però vull dir que em refereixo que el que van presentar del 5G al final...
No, Ricard,
és Ricard, molt concret.
Aquesta transmissió se fa en 5G, però la recepció, tu estàs a casa teva amb la teva fibra òptica.
O amb el 4G.
Amb el que sigui.
Exacte, el que sigui.
Amb el que sigui, vull dir, la recepció. Com aquesta experiència de jo poder estar al camp del Barça, a qualsevol lloc del camp del Barça, com si estigués, la recepció la tinc a casa.
No la tinc
amb 5G, la tinc amb fibra òptica. No,
aquest exemple el tinc clar, però
me lo llevo a otro lugar. Vimos routers para casa, 5G, que puedes conectar hasta 100 cacharros Wi-Fi con 2G.
Aquesta utilitat sí que la trobo més interessant.
Dices, oye, es que la fibra me cuesta llevar 20 kilómetros por el campo de fibra sin ningún cliente. Ostras, 5G, olvídate.
No, el tema rural sortirà guanyant amb això, totalment.
Però és que rural és butxènit,
En aquest moment la nostra ment només pensa en el que tenim i què pot substituir pel 5G. Però no tenim malament ni ens està entrant tot el que ens pot venir.
Correcte, les possibilitats que s'obrirà, que no hem pensat fins ara amb el 5G. Però, reitero, el 5G al carrer no el veurem fins en 2 anys.
2022, más. Te doy yo 4.
Imagina't.
O 3.
Escolta, anem a... On anem? Ah, sí. No, mira, avui...
Música.
Et poso la música. Me l'anava a saltar, però te la poso ràpidament, perquè ja t'havia dit que era això, mira.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
I tot i que l'àlbum on trobes aquest tema porta per títol 1989, és un tema del 2014, ja.
De la nòvia d'Amèrica, no?
Sí, ara sí, la Taylor Swift. El Shake It Off. He triat aquest que no té res a veure simplement perquè Shake It Off vol dir remeneu.
Exacte, jo crec que remenat bastant.
Jo crec que el mobile, és veritat que amb el 5G i ensenyant-nos aquestes noves possibilitats, amb les pantalles plegables i amb alguna altra coseta que han vist amb algun stand, han volgut sacsejar una mica l'actualitat de la mobilitat, que sí que és veritat que s'havia quedat lleugerament estancada els darrers 2 anys.
Decimos, hacía 10 años ya en el Mobile World Congress que decíamos que la feria mundial donde la tecnología móvil se aplica al mundo y ahora cada vez vemos más tecnología aplicada y menos cacharritos.
Claro. Va la
efeméride. Efeméride, venga. 1978, chicos. Una empresa llamada Nintendo, que la conocemos, debuta en el mercado de los videojuegos con su primer juego arcade. Juego arcade significa en una máquina. Las máquinas videojuegos, de los cinco...
De las de cinco duros.
¿Vale? De las máquinas. Bueno, pues una máquina donde saca el juego que se llama Computer Otelo, que a lo mejor lo conocéis más como Reversi. Este de las fichas, señor. Como las damas negras y blancas, que tienes que ir rodeándolas para convertirlas en tu color, ¿no?
¿Esto salió en máquina arcade?
Esto salió en máquina arcade en 1978. ¡Ojo! Es un juego que hoy día todavía está para la Nintendo Switch, ¿eh?
Sí, Nintendo
lo tiene en la Nintendo Switch.
Pero yo juego todavía este
juego.
Hombre, y
tanto, a poner las fichas en los laterales, que son las que no te pueden rodear.
Y estas cosas.
¿Vale? Pero fijaros cómo es un juego que sigue siendo igual de romántico. Había que jugar dos personas, no podías jugar contra la máquina. Hoy día tampoco.
¿Cómo es jugar hoy en día?
Contra la máquina.
Avui en dia no. Anem per un altre cantó. Avui en dia juguem en línia.
La latència
és un dels temes més importants.
Bueno, va.
I aquest mobile
va estar en 5G. Mirar la foto de l'últim tuit del programa de la setmana passada i veureu la cara que tenia d'agotat, Jaume, però s'ha venit.
Ens queda un minut.
Infocope, l'espai de noves tecnologies de Cope Lleida.
I això és ja per anar cap a on?
Doncs, com sempre, acabem amb el millor, que és l'espai tecnològic, que ens arriba des del carrer Segovia número 4. I, com sempre...
Mira, Jaume.
Què tenim aquí, David?
Que se'n soy, mira.
Gadgets.
Ostres, has visto?
Són 5G o
són... Pulseres, relojes, con connectivitat, sin connectivitat...
Els ulls com a plat, ja us ho dic jo.
Mirar, el tema es que es lo que hace que avance toda esta tecnología, pues al final hace que tengamos equipos cada vez con más prestaciones y más baratos. Fijaros que los chicos de Spy Technology nos tienen aquí smartwatch desde 34 euros con todo el tema de deporte, acuáticos, IP67, IP68 o las tablets. Una tablet, mira, una tablet 149 euros, una tablet Huawei con 3 gigas de memoria RAM. O sea, no son las tablets de ciento y pico que comprábamos, que luego al niño le bajábamos dos aplicaciones y se quedaba ahí
cuajada. Es importante.
Es que no tiene memoria RAM.
Te descarregues cuatro cosas y ya tienes play. Dius, ostras, vaya birria, ¿no?
¿Te acuerdas que vimos a los chicos de SPC?
Sí.
Bueno, pues los chicos de SPC, después del Mobile World Congress, nos han puesto una oferta de tablets desde 129 euros.
Doncs ja ho sabeu.
Impressionant.
Espaitecnològic.cat, carrer Segovia 4 i xarxes socials, eh? David Casero, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, bones tardes.
Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
I nosaltres tornem demà puntuals, 12:20. Que acabis de passar un bon dimecres.